Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Les Terres de l'Ebre, en concret a Miravet, en les properes setmanes, la Generalitat preveu obrir la primera fossa comuna amb víctimes de la Guerra Civil que hi ha en aquesta zona. Es tracta d'una de les primeres fosses comunes que s'obren a Catalunya. Josep Cruanyes, advocat, historiador i portaveu de la Comissió de la Dignitat, diu que l'obertura d'aquesta fossa és especialment, sobretot, per restituir el buit existent a les Terres de l'Ebre, on hi va haver-hi més víctimes. Cruanyes també ha parlat de l'article 155 i de com afecta el pla de fosses de la Generalitat. Ho ha fet en declaracions a la xarxa de comunicació local aquest matí.
No hem de permetre que sigui així i, per tant, els departaments de la Generalitat han de seguir, doncs, la seva feina, els projectes fets, i aquest és un dels casos, doncs, que en els temes de política de memòria hi han establerts uns, diguem, uns programes i bé, i el fet és que es tiren endavant.
Pel que fa a la possibilitat que el Congrés declari nuls els judicis sumaríssims, Cruanyes diu que, de moment, només s'ha admès a tràmit una proposició de llei. Caldrà veure si tots els partits hi donen suport. A Catalunya aquest pas definitiu ja es va fer i, per tant, si prospera, afectarà els presos de fora de Catalunya. Encara en aquest sentit, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarenas, ha fet el primer pas que el podria portar a assumir tota la causa per rebel·lió i sedició. Llarenas ha donat un termini de 5 dies a la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, perquè li presenti un informe sobre la causa que porta contra els consellers del govern català i contra els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. El jutge del Suprem dona el mateix termini a la Fiscalia i Defensa perquè es pronunciïn sobre l'eventual acumulació de tota la instrucció a l'alt tribunal. Es tracta del primer pas que fa el Suprem abans d'acumular tota la causa a l'alt tribunal. Segons la resposta, el jutge del Suprem farà el següent pas. I d'altra banda, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està present a l'Smart City Expo World Congress, que té lloc al recinte de la Gran Via de la Fira de Barcelona fins demà dijous. La ciutat vallesana participarà amb l'estand que habilita la Diputació de Barcelona i també exposarà la seva experiència en ciutats intel·ligents a diferents xerrades i ponències. Des de Cugat.cat ens informa Marc Castro.
Bon dia, l'Smart City Expo és la fira del sector de les ciutats intel·ligents més important a àmbit internacional. Enguany està prevista la participació de 700 ciutats i 175 expositors i 420 ponents i l'assistència de més de 17.000 visitants. La tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Innovació i Govern Obert de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Joana Barbany, ha explicat què oferirà l'Ajuntament en aquesta trobada.
Bàsicament tot el que fem en tema d'Open Data i Big Data, que és doncs, el que hem fet a la UAC, que és una anàlisi de resultats de tots els tiquets de la UAC, que ens permet saber doncs, cada ciutadà doncs, què fa no? En funció d'una sèrie d'ítems i que és tot el que té a veure amb el tema de serveis urbans, no? De la Smart City clàssica, diguéssim.
Ara anem a les Garrigues en infraestructures. Les Borges Blanques arranjarà les façanes de la vila gràcies a una subvenció de 100.000 euros. Ens ho expliquen des de Ràdio Rosselló. Gerard Amigó.
L'Ajuntament de les Borges Blanques ha modificat el projecte d'intervenció integral del seu centre històric per tal de doblar l'import per a subvencionar les façanes en edificis privats. D'aquesta manera, la iniciativa permetrà canviar la imatge actual del barri antic de la capital de les Garrigues gràcies a 100.000 euros de subvencions entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament borgenc. Enric Mir és l'alcalde de les Borges Blanques.
Doncs arrejar la façana per donar-li doncs, una vitalitat i donar-li una rehabilitació en aquest moment que doncs, una part important del casal antic està necessitada doncs, d'arranjar la façana i pugui donar-li doncs, una imatge més curosa de lo que entendríem per casc antic, però amb unes condicions diables.
Les obres es poden dur a terme tant propietaris com llogaters d'edificis i la subvenció serà del 50% del pressupost fins a un màxim de 3.000 euros per actuació.
Premi! Premi! Ja és aquí el rasca-rasca de l'Aubet.
Rasca l'Aubet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Aubet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, hola, què tal? Com estan? 11 i 5 minuts. Comencem aquesta edició d'avui dimecres. Dimecres, dia 15. Podem dir ja, estem a l'equador d'aquest mes de novembre. I com dèiem, comencem aquesta edició de l'Aigüera des d'ara, les 11 i 6 minuts, després de l'informatiu que ens han portat a la xarxa de comunicació local, fins al punt de la una. Tota una sèrie de continguts, de seccions, de música, de la bona, perquè passin una bona estona a la nostra companyia, amb la sintonia i companyia. Molt bé, expliquem el que farem en aquesta primera hora d'aquest Matins de Xarxa, el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins a les 12. Primer li donarem temps per la meteo des del bloc d'en Sergi Corral i també des de Meteo L'Escala, nostra estació de referència, sabrem com estan les temperatures en aquesta hora. Com no, irem als quioscs, més ben dit, irem. Si hi hem d'anar-hi encara. Si hi hem d'anar-hi encara, algunes persones ja hi han anat, altres encara hi han d'anar-hi, doncs sabran avui que és el que parla la premsa en general. Quin és el resum de premsa? Això ens ho explicaran l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí, l'Helena Puigdobeta, Oriol Pujador i la Thaís Trujillo. Felicitarem tot el que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies que passaven ara fa un any, una notícia, sempre ara aquesta nova temporada tan sols una notícia local, i els deixarem avui amb el refrany del dia. Intentarem treure l'aigua clara amb la Montse Hidalgo, amb la secció que ens porta cada dimecres, i avui amb entrevista a Hugo Valenti, director de Smart City Expo World Congress, que se celebra del 14 al 16 de novembre a la Fira de Barcelona. Avui tornarem a tenir el local.cat amb la Cristina Cantal, l'en tingué el dilluns, degut a que una de les seccions no estava disponible, doncs vam recuperar un dels programes que ens porta la Cristina local. Avui la protagonista és la Cristina Borràs, que és una emprenedora de 39 anys i creadora de Nordic Walking Girona, una iniciativa que organitza activitats al voltant de la marxa nòrdica o del Nordic Walking. Tot això doncs, ens ho explicarà la Cristina Cantal amb l'entrevista que li farà a la Cristina Borràs. I la cançó del dia, si és que tenim temps ara o si no, intentarem a veure si tenim temps a la segona hora, que és aquesta és una secció d'aquestes ambulants, que tant la podem trobar la primera com la segona hora. Avui, un dels clàssics de la música disco, podem dir un dels reis de la música disco, com és Barry White, amb aquest de You Are the First, The Last, My Everything. Qui no ha ballat, qui no ha escoltat aquesta cançó? Doncs avui explicarem un xic la història, que és el que es tracta aquí a la cançó del dia, explicar la història de la cançó, la història del cantant i gaudir d'aquestes cançons d'ara, d'avui i de sempre. Bé, tot això és el que configura aquesta primera hora. M'hi volen acompanyar i volen ser-hi, volen fer companyia. Doncs moltíssimes gràcies per escollir la nostra sintonia i espero que passin una molt bona estona. I el temps. Tenim actualment ara una temperatura de 11 graus en 7 amb una humitat del 45%. I pel que fa a les temperatures, pel que fa a la previsió, més ben dit, temperatura ja el que hem de dir-ho, la previsió, doncs avui dimecres ens diu en Sergi, que tindrem un cel serè bona part de la jornada, només amb alguns núvols prims al vespre i nit, ambient més agradable al centre del dia, però serà fred, està fred, més ben dit, a la matinada, i també, després, com s'amagui el sol, també, doncs aquesta fred també en serà la protagonista. Pel que fa al vent, hem començat amb una tramuntaneta de força 3 a 5 a primera hora de matinada, que ha anat mancant ràpidament ara de bon matí. I la resta del dia ha de dominar el vent fluix i variable en lleuger xaloc a la tarda. I l'estat de la mar, maró, que ha anat baixant a marejol amb el pas de les hores. Això en quant avui. Per demà dijous dia 16, un cel gairebé tot, serà tot el dia, només amb alguns núvols prims i alts de matinada, ambient més agradable durant el dia, però fred de matinada. El vent, calmes de matinada i tot el matí en lleuger xaloc a migdia i tarda. I la mar, calmes amb alguna estona de rissada. Temperatura d'aigua del mar, 16 graus en 4. Bé, doncs, la tramuntana, que sembla que ens abandona de moment, però, clar, però, esclar, ho deixem aquí perquè segurament la tramuntana encara ens en queda que parlar durant mesos i dies, perquè ens abandonen, però no marxa per sempre, sinó que de tant en tant torna. Sobretot, com hi ha hagut pluja, segur que després la tramuntana ens fa aquest efecte de secar tota la humitat que deixa la pluja. Molt bé, això és el que ens ha donat de sí la previsió del temps. Ens anem a saber què ens parla avui a la premsa, quins són els titulars. Doncs, això, tot això ens ho explica l'Helena Puigdoleta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo.
De nou diaris, de nou cop d'ull a les portades del dia, explicades ja les principals capçaleres del territori, aquelles de la premsa local i comarcal. Ens fixem en la resta de diaris, aquells que són al quiosc aquest matí, els de la premsa generalista. Thaís Trujillo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per començar a portar del diari Ara, per començar les aules a Catalunya, el titular d'obertura explica que el Partit Popular i Ciutadans reforçaran la inspecció sobre l'escola catalana.
La intenció és que l'alta inspecció educativa tingui més presència i també més poder de control. La Moncloa, pressionada per Ciutadans, pretén reforçar el castellà als centres educatius i vigilar el suposat adoctrinament. Ahir el portaveu del Partit Popular al Congrés va dir que les estelades i les banderes anticonstitucionals han de deixar de presidir l'escola a Catalunya.
En aquesta primera pàgina, la del diari Ara, la fotografia destacada és però per a Roger Espanyol.
El jove que va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant la intervenció policial a l'escola Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol diu que vol ser l'últim ferit per bala de goma a l'Estat i a Catalunya també, i ha presentat una querella contra tres agents de la Policia Nacional.
Ens ocupem ara de La Vanguardia, que posa el focus en l'impacte econòmic del procés.
Diu que un miler d'empreses s'han emportat la seu fiscal, a més de la social, fora de Catalunya, de manera que declararan també fora els impostos. Aquest trasllat implica desplaçar també l'administració i la direcció de l'empresa i obre la porta a que en el futur traslladin més activitat a la nova ubicació.
La fotografia de La Vanguardia és avui per a la inauguració ahir del Saló Smart City,
en el qual l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va posar distància amb el ministre Álvaro Nadal a causa, va dir, de la situació política actual. Sí que el va acompanyar durant el recorregut per la fira l'alcaldessa socialista de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.
Tercera portada del matí, portada del periòdico, amb quin contingut, amb quin titular d'entrada?
El que diu, ja no tenen pressa, referint-se al moviment secessionista català, que diu que frena davant la jornada del 21 de desembre. Destaca les paraules d'Artur Mas i de Joan Tardà qüestionant si hi havia o no majoria social suficient per proclamar la independència, i també les d'Antoni Comín admetent que van preferir la part èpica i més bonica del relat.
I acabem el repàs amb el Punt Avui, amb fotografia de portada per a la reunió de Puigdemont i els consellers que l'acompanyen a Brussel·les amb la líder d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
Front Comú per al 21 de desembre és el titular que explica que les dues formacions pacten la unitat d'acció als comicis, mentre que la CUP no descarta acords programàtics, però marcant també les distàncies.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de les notícies de l'informatiu del matí, l'Anna Puigdueta, Oriol Pujadó i Thaís Trujillo. Bé, continuem i ara ho fem amb sants aniversaris i més. En aquest apartat que ens agrada felicitar a tothom que avui celebri el seu sant, el seu aniversari, també parlem d'una notícia que passava tal dia com avui, ara fa un any, que es donaven els serveis informatius i el refrany del dia. Dia 15, Sant Albert el Gran, Sant Eugeni i Sant Leopold. Dos felicitats a tots els que avui celebrin el seu sant, com també felicitats a tots els que avui celebrin el seu aniversari. Oients que ens esteu escoltant, avui és el vostre aniversari, avui si avui feu anys, moltes felicitats, que passeu un molt bon dia. I també us hem de dir que avui és l'aniversari del tenista Fernando Verdasco, que fa 34 anys, de la cantant britànica Petula Clark, que ja en fa 85, i Edward Asner, aquest actor que durant moltes temporades va fer aquella sèrie de Lo Gran, aquella sèrie periodística d'un diari, ell era el director, i durant moltes temporades es va poder veure d'aquella sèrie, primeres sèries, bueno, més que primeres, ja podien dir sèries dels anys 80, i que va tenir molt d'èxit. Doncs el protagonista, el Lo Gran, el protagonista de Lo Gran, l'Edward Hasner, més ben dit Hasner, avui fa 88 anys. Bé, i què passava? Què es parlaven aquí en els informatius? Quines eren les notícies? Sempre en destaquem una, que era que els ingressos per la venda de castanyes que cada any per aquesta època organitza el CER han baixat considerablement per diversos factors, com el preu de la compra o el mal temps. L'entitat ja pensa en les quines de Nadal per aconseguir més diners per tirar endavant les seccions. Aquesta era la notícia, aquest balanç de la venda de castanyes. De moment veurem, aviam com ha anat aquest any, si la cosa ha millorat en respecte a l'any passat. I pel que fa al refrany del dia, diu: la crema, si és ben cremada, a xics i grans agrada. Un refrany gastronòmic. Bé, i és el moment d'anar a l'apartat de la música, i avui, o més ben dit, avui cada dimecres, a partir d'avui, recuperarem aquell disc, aquella música que no parava. Nosaltres la posàvem en marxa i quan tocava la música ens hi connectàvem. I avui doncs farem això amb aquest dimecres. Començarem amb aquesta sèrie de músiques del món i avui toca el torn a Brasil.
Mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, meiga, linda e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo, eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, do mundo no meio da chuva. Ah, gira, que maravilha, que maravilha.
La música de Brasil, la música brasilera, avui protagonista. Després continuarem escoltant més cançons, cançons que no paren, aquestes cançons que són una selecció de les millors cançons d'aquest país i que, de tant en tant, l'irem escoltant. Deixem que continuï en marxa aquest àudio que tenim de cançons brasileres i després hi anem connectant sempre que toqui a la música, una fórmula que ja havien fet aquest estiu i que el dimecres serà la manera que escoltarem aquestes cançons, cançons del món. Viatjarem per països. Avui hem començat per Brasil. Bé, i ara sí que és aquell moment que intentarem treure l'aigua clara. Se'n parlava, ara l'informatiu, es donava aquesta notícia d'aquest congrés que se celebra a l'Smart City Expo World Congress, que se celebra a la Fira de Barcelona. I avui l'aigua clara també toca aquest tema amb una entrevista a Hugo Valenti, que és el director d'aquest congrés, que se celebra des del 14, és a dir, va començar ahir, fins al proper dia 16 de novembre, és a dir, demà. Es fa a la Fira de Barcelona, que el Congrés Mundial és la cita de referència de les anomenades ciutats intel·ligent, que atenció, que enguany reuneix 700 ciutats d'arreu del món. Entrevem l'aigua clara amb la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara amb Montse Hidalgo.
Parlar de ciutats intel·ligents ha deixat de ser una utopia per convertir-se en una aspiració cada cop més assolible. El concepte de Smart City, de ciutat intel·ligent, s'ha estès arreu i ja forma part de les estratègies polítiques i de les demandes ciutadanes. Avui volem treure l'aigua clara sobre com s'està fent aquesta transformació a través de les propostes que aquests dies es viuen a la Fira de Barcelona amb el Congrés Smart City. Saludem Hugo Valenti, és el director de l'Smart City Expo World Congress. Moltes gràcies per atendre.
Hola, què tal? Moltes gràcies a vosaltres.
Per situar-nos, aquest és un congrés de referència per les dimensions, per les repercussions, per les novetats?
És el congrés de referència mundial i en tots els sentits, per la dimensió, evidentment, perquè aquí rebem persones d'arreu del món, més de 17.000, confiem tenir aquest any, perquè venen representants de ciutats de més de 700 ciutats també d'arreu del món i perquè tenim a les principals empreses, les grans, com les mitjanes i com les petites, i bàsicament tot el que passa al voltant del món de les ciutats intel·ligents es veurà aquí a Barcelona durant aquests dies.
Ja no sabem viure sense un smartphone, sense un telèfon intel·ligent. Ha arribat el dia ja en què se'ns farà difícil viure en una ciutat que no sigui un Smart City?
Jo crec que és inevitable. De fet, està íntimament lligat. És a dir, nosaltres com a ciutadans utilitzem cada cop més les tecnologies, les noves tecnologies, i evidentment la ciutat s'hi adapta. I això vol dir tant la infraestructura de la mateixa ciutat, en el sentit de que amb l'smartphone volem veure quant que l'autobús ha arribat-hi o que podem comprar inclús el bitllet d'autobús o un munt de coses, no? En aquest sentit, com en temes una mica més elaborats, com en semafòrica intel·ligent, il·luminació intel·ligent, clavegram intel·ligent, etc. No? Bàsicament tots els serveis de la ciutat al final seran... hi haurà tecnologia, per tant seran intel·ligents i seran més eficients i bàsicament ens donaran una millor qualitat de vida a tots.
Ara ens citava, per exemple, el transport i alguns serveis. Estem parlant, en tot cas, de solucions intel·ligents per a persones que viuen a les ciutats. Quins són els àmbits forts en el que la intel·ligència i la tecnologia milloren la vida de tots nosaltres?
Mira, has esmentat la mobilitat, per mi és un tema clau. Al final la mobilitat és el que ens permet, és un dels temes més visibles, no?, que tenim, que ens permet moure de manera més bona, no?, per la ciutat. Doncs aquí hi ha solucions tant pel transport públic, no?, i perquè sigui més fàcil moure's el transport públic, com per poder fer carrils bici que siguin molt més sostenibles, no?, com per mitigar les emissions de CO2 que fan els cotxes, no?, i solucions urbanes, inclús de planificació urbana, que fan que canviï la fisionomia de la ciutat, no? Per exemple, a escala de Barcelona podem trobar el concepte de les superilles, no?, que s'està fent tant al 22@, com ara mateix també a Sant Antoni, i que jo crec que és un grandíssim exemple de com canviar la fisionomia d'una ciutat per canviar la mobilitat d'aquesta, no? A part de la mobilitat, doncs, hi ha moltíssimes des del punt de vista energètic, evidentment, també des del punt de vista de la participació ciutadana. Aquí hi ha nous mètodes, no?, per fer-nos partícips i que podem escollir i opinar sobre com fem les coses a la nostra ciutat. i quines decisions hem de prendre. I, evidentment, n'hi ha un munt més, eh? O sigui, tant des del punt de vista econòmic, de desenvolupament econòmic, de creació de riquesa pel país, etc. No?
Les ciutats intel·ligents són ciutats robotitzades? Aleshores, quin és el paper dels ciutadans?
No, al revés, al revés. Les ciutats intel·ligents el que hem de fer és que nosaltres, com a ciutadans, vivim millor. O sigui, la tecnologia, en aquest cas, aplicada, ha de servir, un, perquè no es noti gaire, i dos, perquè ens doni qualitat de vida. El concepte de robotitzar, no? O no hi veig gaire cabuda. Ha de servir per automatitzar alguns temes que no ens serveixin, no? Que no es donin valor afegit. Però no, al revés. O sigui, una ciutat intel·ligent està feta a escala humana i està feta pensant en el ciutadà i que ens doni més qualitat de vida. O sigui, jo el que vull és viure en una ciutat amb més qualitat d'aire, on els desplaçaments siguin més fàcils, on pugui anar de la feina a l'esbarjo i amb la família de manera molt més simple, i això és el que s'intenta fer a través de les ciutats intel·ligents. No al contrari. No.
Les àrees urbanes estan millor posicionades per esdevenir smart cities, o és un model que es pot també aplicar amb la mateixa convicció a zones més petites, a zones més rurals?
Són models una miqueta diferents en el sentit de que és més simple quan tot està, o sigui, quan l'espai és més està més junt, aplicar solucions escalables, no? En aquest sentit, a l'àmbit rural el que hi ha és un problema bàsicament d'escales i de costos, no? És a dir, doncs, jo, no sé, aplicar xarxa, no? Sempre és més car quan les distàncies són molt grans, no? En qualsevol cas, el que sí que s'està fent molt són tots els pobles i les zones rurals estan aplicant molta intel·ligència i s'estan unint i discutint sobre com poden convertir-se també i aplicar noves tecnologies als seus processos, no? I al seu àmbit de vida. Però és cert que a curt plaç és més fàcil, evidentment, aplicar-ho a les urbs, no a les ciutats.
Llavors, les ciutats mitjanes serien les que estarien més facilitats de poder aplicar aquesta tecnologia?
Jo realment penso que són bàsicament totes, cadascuna a la seva escala. És a dir, en una ciutat mitjana, evidentment, l'impacte d'una sola aplicació és molt més ràpid i molt més alt, però a les ciutats més grans, doncs, bàsicament, normalment tenen més pressupost, no?, per fer segons quines coses. Jo, en qualsevol cas, crec que és un tema que serà, un, imparable, i dos, que passarà arreu del món, saps? Bàsicament perquè, en el fons, ens està passant a nosaltres com a persones, no?, i s'escalarà a nivell ciutat.
De la mateixa manera que la tecnologia avança amb un ritme trepidant, no sé si en aquest congrés hem tingut ocasió de comprovar com també avancen les tecnologies. Quines novetats que es veuen en aquest congrés tindrem a l'abast, si no les tenim ja?
N'hi ha moltes que ja estan ja, però n'hi ha algunes que són molt xules i que tindrem doncs, d'aquí poc. Per exemple, es presenta el cotxe policia més avançat del món, no? Hi ha competicions de vehicles autònoms, sense conductor, no? Que això jo crec que és una cosa que no veurem a curtíssim plaç a les ciutats, però més, ho veurem més aviat del que pensem. De fet, hi ha ciutats on ja està passant, Singapur o Dubai, ja pots veure cotxes driverless a les ciutats, no? Veurem també solucions en matèria d'il·luminació intel·ligent que molt aviat les veurem a les nostres ciutats, en el sentit de que la il·luminació pues, incrementa o baixa en funció de com ho perceben els sensors, no? Que tinguin connexió wifi decent, no? Perquè serveixi connectar-nos gratuïtament, perquè tingui sensòrica que ens permeti veure, per exemple, la qualitat de l'aire, o càmeres que ens permetin incrementar la nostra seguretat, no? En aquest sentit. I després tindrem solucions de tot tipus. Hi ha solucions per edificis intel·ligents, que el que fan és per exemple, aplicar plaques fotovoltaiques que són transparents, i això ens permetria, per exemple, fer una finestra de plaques fotovoltaiques. Això et dona energia bàsicament gratis, no? I a més no és lleig, no? És a dir, permetria fer edificis d'aquesta manera. També veurem solucions pel clavegram, per les aigües, per la recollida de residus, no? N'hi ha un munt molt xules totes, i evidentment hi ha més temes relacionats amb el software, amb les plataformes, amb l'ús de les dades, etc.
És a dir, que totes aquestes coses, de fet, ja estan aquí?
Sí, moltes d'elles ja hi són, sí.
El poder de la tecnologia, el fer les ciutats més intel·ligents i la concentració, el punt de referència, ens ho ha dit, un congrés de referència mundial, el Smart City Expo World Congress. Hugo Valentí, director, moltíssimes gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres, una abraçada, gràcies.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
i després de l'entrevista amb Hugo Valenti, el director de l'Smart City Expo Congrés, és aquell moment que tornem a reprendre la música brasilera, no allà on l'hem deixat, sinó allà on continua. Era l'orquestra de Nelson Riddle amb Lamento, tema que acabem d'escoltar. Bé, doncs és aquell moment del dia. Que ens anem amb la secció de la Cristina Cantal. De fet, ja l'escoltàvem dilluns, com ja he explicat, perquè la vam substituir per la que ens tocava, la secció que ens tocava dilluns, en però, com que no estava disponible per una sèrie de problemes de la web, doncs vàrem recuperar un dels programes que teníem guardats de la Cristina Cantal, que sempre ens porta aquests emprenedors, gent que comença un negoci, gent que porta a la pràctica una idea que té i sembla que li va bastant bé. Són desenvolupament de temes que poden tenir un origen, funció, objectiu en l'àmbit local, però que a la vegada són d'interès col·lectiu a la societat catalana en el seu conjunt. Això és el que diu el titular del local.cat. La descripció, més ben dit. I avui en parlarem, la Cristina parla amb la Cristina Borràs, que és una emprenedora de 39 anys i la creadora de Nordic Walking Girona, una iniciativa que organitza activitats al voltant de la marxa nòrdica o del Nordic Walking. Es tracta d'una manera de caminar impulsant-nos amb dos bastons que permet treballar tant l'acció de les cames com la part superior del cos. La Cristina Cantal ens presenta Nordic Walking Girona i la trajectòria de la Cristina local en aquesta secció, en el local.cat.
Continguts en xarxa. local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
La Cristina Borràs és una emprenedora de 39 anys i és la creadora de Nordic Walking Girona. Descobrim primerament el seu recorregut.
Els meus orígens venen al món de l'esport. Jo soc llicenciada en educació física, especialitzada en el món de la gestió esportiva i sempre m'ha agradat molt el que és esport, natura, salut, descoberta de territori i també tot això, no? L'àmbit d'aquest de gestionar. I llavors, a partir d'aquí, doncs, unint totes aquestes meves passions, és quan vaig decidir apostar per Nordic Walking Girona.
L'emprenedora ens explica com va sorgir Nordic Walking Girona.
Tot va començar a Sant Julià de Ramis, que havien de fer volien fer una activitat de marxa nòrdica per la Festa Major. Ells en aquell moment desconeixien què era la marxa nòrdica, però els hi sonava d'algú i em coneixien a mi com a persona vinculada en el món de l'esport. I llavors em van venir a preguntar: tu, Cristina, no sabies què és això de la marxa nòrdica? Avui hem pensat de fer alguna cosa a la Festa Major. I jo en aquell moment no coneixia la marxa nòrdica i els vaig dir: no us preocupeu, ja miraré. Llavors, com que teníem temps, això era el mes de febrer, la Festa Major no era fins al setembre, vaig començar a remenar per internet i vaig veure que al cap de 15 dies feien un curs d'iniciació a Lloret. I vaig anar a fer el curs d'iniciació a la marxa nòrdica. Em va agradar, llavors ja em vaig comprar els meus primers bastons, em vaig fer el curs d'instructora de marxa nòrdica i els hi vaig dir de Sant Julià: us ho vindré a fer jo. I allà a Sant Julià hi havia una gent de Riudellots i em van dir: ostres, això que has fet aquí, ens ho podries venir a fer a Riudellots? I vaig anar cap allà. I el mateix va passar amb un grup de quart. I llavors aquests tres grupets em van dir: ostres, ara que ens han ensenyat, ens podries fer alguna cosa per donar continuïtat? I vaig dir: mira, jo em comprometo a fer-vos una sortida al mes. I, doncs, bueno, dintre del meus tempos que em permetia, perquè jo en aquell moment tenia la meva feina, doncs de tant en tant, quan la gent me demanava, els hi muntava un taller d'iniciació o alguna sortideta amb aquests col·lectius que m'havien demanat. I aquí va començar, fins que va arribar un punt que vaig dir: tinc la meva feina, estic fent això com a hobby, la gent m'està reclamant més coses, no li puc dedicar el temps que voldria. I llavors va ser quan em vaig fer un plantejament i vaig dir: doncs mira, saps què? Deixo la feina i anem a dedicar-nos a la marxa nòrdica. I aquí és on neix Nordic Walking Girona.
Per entendre bé què fa la Cristina Borràs, primer hem de saber què és la marxa nòrdica.
La marxa nòrdica, quan la veiem des de fora, el que veiem són persones caminant amb bastons. Però si ens hi fixem amb més deteniment, primer hem de tenir en compte que fem servir els bastons per impulsants, no per recolzants. Sempre hem associat el bastó a persones grans, quan algú té una dolència, una patologia, o algú vol fer un esforç molt elevat, agafa els bastons perquè l'ajudi. Amb la marxa nòrdica el que volem és un caminar més eficient, més eficaç. Volem caminar tot el nostre cos, a l'igual que feien els esquiadors de fons, no? Agafaven els bastons per impulsar-se i treballar tot el seu cos. Amb la marxa nòrdica partim d'una bona postura, un bon caminar. A partir d'aquí fem servir els bastons de forma activa per impulsar-nos i a la vegada afegim alguns elements tècnics per intentar que sigui el més saludable possible.
I es pot practicar sobre tot tipus de superfície?
La marxa nòrdica té la gran sort que la podem realitzar a qualsevol lloc on nosaltres puguem caminar. Una via verda, un parc, una ciutat, la muntanya, és a dir, qualsevol lloc on puguem caminar, podem fer marxa nòrdica. Ens dependrà més de l'amplada del camí, perquè puguem caminar correctament amb els bastons, que no pas del terreny. Podem anar per pujada, baixada, tal. Simplement els bastons de marxa nòrdica porten uns tacs de goma que quan anem per asfalt els posem perquè el bastó no ens reboti i hi hagi més bona adherència. Quan anem per una superfície de terra més sorrenca o inclús per la neu, traiem aquests tacs i el bastó es clava molt més bé per l'hora d'impulsar-nos. Per tant, no és el tipus de superfície, qualsevol lloc on puguem caminar podem fer marxa nòrdica.
Descobrim ara què és Nordic Walking Girona.
Nordic Walking Girona és una empresa, diguéssim, que el que volem és potenciar la salut de la nostra gent. I, a més, ho volem fer a baix cost. I la nostra eina de treball és la marxa nòrdica. Llavors, a partir d'aquí, oferim una sèrie d'activitats. El que volem, Nordic Walking Girona, és una empresa de salut, de benestar.
La Cristina Borràs ens detalla què porten a terme.
La nostra línia de treball té diferents eixos. Per un costat és la formació. Aquí oferim cursos de formació a usuaris, gent que vol aprendre què és la marxa nòrdica. Oferim formació també a professionals de la salut, a fisioterapeutes, metges, infermeres, perquè coneguin la marxa nòrdica per si els seus pacients la demanen, puguin també informar-los. Fem formació als llicenciats en educació física, és a dir, formació a usuaris i professionals de la salut i de l'esport. Després, el que volem és que la gent tingui continuïtat. Per tant, oferim sortides de marxa nòrdica entre setmana, amb diferents horaris i diferents intensitats i tal, perquè així cadascú també pugui trobar el seu espai i pugui gaudir de la marxa nòrdica d'una forma regular. A partir d'aquí, fem sortides també els caps de setmana, perquè tenim un entorn preciós, ja siguin sortides no només de anem a practicar la tècnica, sinó també de descoberta del territori que tenim. I aquí ja entrem en joc amb les diferents comarques de Girona, l'Empordà, Baix Empordà, la Selva, el Gironès. Des de fa un any es van donar d'alta també com a agència de viatges per conèixer altres territoris fora de casa nostra i també fomentar l'intercanvi de clubs, conèixer gent, altres experiències. Llavors ens organitzem viatges pels nostres usuaris perquè coneguin altres països i també fem de receptius. Organitzem viatges d'altres clubs de marxa nòrdica perquè vinguin a casa nostra i coneguin Girona i els seus entorns. A part d'això, també fem activitats de marxa nòrdica solidàries en benefici d'entitats de casa nostra, Fundació Encolliga, Pan dels Aliments, G-Corp, la Marató de TV3. Per mi és molt important la consciència social. Nosaltres ens nodrim del territori gironí, també volem reportar en el territori gironí. Per això, al llarg de l'any, organitzem diverses activitats en benefici, això sí, entitats de casa nostra. Aquesta seria una mica doncs, els eixos, no? Formació, activitats, viatges i activitats solidàries.
A més, tenen una escultura padrinada. Descobrim-ho.
Nosaltres som padrins, també. Ens agrada molt intentar contribuir amb el nostre territori, fer xarxa i sumar. L'any passat, des de la UNESCO, des dels amics de la UNESCO, es va iniciar un projecte que deia Apadrinem escultures. I ens van proposar si volíem apadrinar una escultura que hi ha a la Vall de Sant Daniel, que es diu Girona, la llinda d'Europa. És una escultura que te trobes en el camí que va cap a Sant Miquel. I vam dir, sí, la volem apadrinar. És un terreny que nosaltres ens hi movem molt. A part, la simbologia d'aquella escultura a mi m'agrada molt, perquè aquella escultura significa una ponda, no? És un punt d'unió. En aquest cas, l'escultura és un pont d'unió entre Europa i Girona. Per mi la marxa nòrdica és un pont d'unió, també és un punt de trobada de gent amb diferents inquietuds, però el que significa és això, no? És un punt de trobada. La llinda, si tu la mires des del punt de vista de l'escultor, veuràs una porta. Si la visualitzes des del punt de la marxa nòrdica, mira't bé aquella porta, que per mi són com dos bastons amb dos dragoneres unides.
Nordic Walking Girona ha sigut l'empresa guanyadora de la 8a Mostra d'Emprenedors de Girona. La Cristina Borràs ens explica com es va sentir.
És una satisfacció molt gran haver arribat fins aquí i, a més, guanyar. Per nosaltres l'objectiu era simplement que tot el teixit empresarial de Girona ens conegués i, per tant, ens omple de satisfacció que ens valoressin i, sobretot, el fet d'haver arribat fins aquí.
Qui forma l'equip de Nordic Walking Girona?
Nordic Walking Girona està fundat per mi, jo l'he impulsat, i a nivell de treballadors estic jo, diguéssim. Sí que llavors hi ha una sèrie de col·laboradors. Tinc tres col·laboradors amb mi, que són persones doncs, que m'ajuden en les meves activitats de l'entresetmana, cap de setmana o en els viatges.
L'emprenedora ens explica quan va començar amb aquest projecte i com ha anat evolucionant.
Vam començar amb la marxa nòrdica com a hobby, ara va fer 5 anys, i a nivell d'empresa, per Setmana Santa, farà 3 anys. Va començar dedicant-li temps. Aquest va ser el primer pas, no? De dir, ostres, jo estava fent aquestes activitats, veia que la gent me demanava, però també tenia la meva feina. I qualsevol cosa perquè funcioni i tiri endavant, sobretot el que necessites és temps. Per tant, la primera aposta que vaig fer va ser deixar la feina i de dir, a veure quants diners tinc al banc, quant de temps puc viure sense ingressos, perquè la gran por és de què menjaré, no? Perquè mentre tu engegues una cosa no hi ha ingressos. Llavors, la gran sort del meu projecte és que no és un projecte de gran envergadura a nivell d'infraestructura, no és el mateix quan muntes un restaurant obres una botiga, que tens una infraestructura molt més gran i els costos fixes són més elevats. En aquest cas, els costos fixes eren més petits. Llavors, el pas primer va ser aquest, deixar la feina, apostar-hi, i al cap d'un any, que és quan valores, dius, ostres, me n'estic en sortint, no? I llavors d'això, doncs, ara en fa 2 anys i mig, per Setmana Santa farà 3 anys que em dedico plenament a la marxa nòrdica.
Descobrim ara quina és la filosofia de Nordic Walking Girona.
Treballar amb ètica, amb professionalitat, amb un tracte personalitzat, treballar directe amb el client, intentar evitar intermediaris, intentar donar el millor servei i que la gent pugui gaudir d'aquest esport des d'una vessant de salut, és a dir, que la gent se senti bé. Aquesta és la finalitat. Bé, però en el concepte ampli de la paraula salut. Salut física, mental i emocional. No només anem a millorar la nostra condició física, sinó que el que volem és treballar aquesta vessant àmplia del terme salut. Si traiem les hores que tenim d'obligacions laborals, les nostres necessitats fisiològiques, etc., al llarg del dia ens queda molt poc temps lliure. Però no vol dir que sigui temps d'oci, perquè el temps lliure potser hem d'anar a fer la compra, hem d'anar a fer encàrrecs. Per tant, al final del dia i de la setmana, aquest poc temps d'oci que ens queda, l'important és que el gaudim, l'aprofitem i ens sentim bé. I aquesta és la nostra filosofia. I a més que la gent ho pugui fer a baix cost. L'economia és la que és, doncs intentem fer les coses ben fetes amb el preu més ajustat cap a l'usuari, per això el tracte directe.
I com veus el futur del teu projecte?
Espero que sigui un futur ple, no? Com ho és ara, satisfactori. La marxa nòrdica el bo que té és que és una activitat viva. Llavors, al ser una activitat viva, és molt difícil prevenir un extrem en un futur, perquè si jo miro enrere, no m'imaginava fa 2 anys o fa 3 anys estar ara mateix aquí. Per tant, cap a on anem? No ho sé quin futur ens espera. Sí que sé que vull anar cap al futur amb el mateix carinyo que hi estic anant ara. Per tant, espero que això ens porti a bon port.
La Cristina Borràs ens detalla on la podem trobar.
Físicament és difícil perquè sempre estic caminant. Llavors, clar, me trobaràs a la natura, caminant per fontejar o passant de... No? Llavors és complicat trobar-me físicament. Per contactar amb mi és fàcil, online. Tenim una web, www.nordicwalking-girona.com. Allà hi ha tota la informació. Que ens voleu enviar un e-mail, info@nordicwalking-girona.com. Que ens voleu trucar, 687 40 56 27. En aquell moment potser no et podré agafar el telèfon perquè estic caminant. No et preocupis, et contestaré la trucada.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedora d'aquesta setmana, Cristina Borràs.
Les coses les han d'analitzar no només amb el cor, s'han d'analitzar amb el cap i amb el cor. I si es veuen amb ganes d'emprendre aquell projecte i veuen que de forma racional es pot tirar endavant i l'actitud hi és, que es llancin a la piscina. Però les coses s'han de fer amb el cap i amb el cor.
Ja ho heu sentit. Feu servir el cap i el cor a l'hora de prendre decisions. Si teniu ganes, l'actitud adequada i ho veieu clar en tots els sentits, endavant amb el vostre projecte. Com ha afirmat l'emprenedora de la setmana, Cristina Borràs.
Local.cat. Amb Cristina Cantal. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era la Cristina Cantal entrevistant a la Cristina Borràs amb aquesta activitat que organitza aquesta marxa nòrdica o Nordic Walking. Bastant, bastant interessant. Bé, 10 minuts per arribar al punt de la una, és aquell moment que li dediquem temps a la cançó del dia, i avui el protagonista és Barry White, amb aquesta cançó tan coneguda, aquest You Are the First, The Last, My Everything, que deia abans, qui no l'ha ballat, qui no l'ha escoltat mai, aquesta cançó, una de les clàssiques d'aquest cantant de Sol, ets el meu primer, el meu últim tot, més o menys vindria a dir així la traducció. I ja que el títol ho diu tot, una declaració d'amor en forma de cançó, el malaguanyat Barry White, bé en solitari o ben dins de Love United Orchestra, va escampar pel món un grapat de fruits preciosos d'amor sense parangó en l'anomenada música disco. Publicada l'any 74, fa uns anys va protagonitzar una de les resurreccions més importants perquè va ser utilitzada per la famosa sèrie nord-americana d'advocats Ally McBeal. Gràcies a ella, els no contemporanis del gras cantant i compositor van descobrir aquesta obra d'art. El més inquiets també gran part de la seva altra producció. Això, de fet, ha passat moltes vegades amb cançons d'aquelles que quan surten, sí, tenen un èxit, s'apaguen, després els recuperen amb una sèrie, amb una pel·lícula, i es tornen a posar a dalt de tot. Recordaríem ara Pretty Woman, per dir un exemple. You Are the First, The Last, My Everything, és potser la cançó més emblemàtica d'aquest mostre del Sol disc, inconfusible per la seva gran veu greu i ronca de baríton i el seu romanticisme sense fre. La veu xiuxejant de White, carregada de sensualitat, i les reminiscències al so a Filadèlfia van aconseguir fer embogir els seus fans i van provocar litres de llàgrimes als enamorats de tot el planeta. Barry White va néixer, com tots els cantants de música negra, en el si d'una família pobra. Va veure la llum a Texas, però es va criar al gueto negre de Los Angeles. Allà va conviure amb la delinqüència i fins i tot va ser empresonat per robar llantes d'automòbil. Però a la presó va decidir donar un gir a la seva vida i canviar d'amics per iniciar la seva carrera musical que donés continuïtat a les seves aventures infantils amb el gospel. El 2003, els problemes derivats amb la seva obesitat van acabar amb la seva vida, després de patir una fallada renal. Va deixar per la posteritat 6 LPs i 6 desenes de recopilacions premiades en 106 discos d'or i de 6 de platí. Doncs, tota una veu, la de Barry White, que l'escoltarem doncs, amb aquest tema, un dels seus coneguts, d'aquests populars, d'aquests que es ballaven tant a les discoteques de l'època. You are the first, you are the last, my everything. Kind of wonderful. ets el primer, tu ets el meu últim, tu ets el meu tot. Així és, diu la cançó de Barry White dintre la cançó del dia. I no deixem la música, de la música nord-americana, anem a la música brasilera, que avui és la protagonista. Tornem a connectar amb aquesta música non-stop de cançons de bossa nova, samba, llatina, jazz, música popular brasilera, fins a arribar al punt de les 12.
Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem, não dá e é o trabalho de quem. Não tem capo, virá que é bom, não cai se cai, cai bem. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem. Não tem capo, verá que é bom, não cai, se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza, camará. Ei, camará. Ei, camará.
Música de Brasil que ens ha portat fins al punt de les 12. Un moment, aquí posem uns consells publicitaris i tornem de seguida.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels